Avui a l'Ofici de Viure, viure després de patir abusos. L'escriptor Alejandro Palomas acaba de publicar amb l'editorial Columna el llibre Això no es diu. Fins aquí podríem parlar d'un llibre més dels molts que ha escrit i publicat l'Alejandro amb èxit, però aquest és especial perquè l'Alejandro treu a la llum per escrit els abusos que va patir per part d'un capellà quan tenia 8 anys i també l'assetjament escolar a què va ser sotmès abans i després d'això. Ja fa mesos que em va parlar per primera vegada obertament, que va confessar en públic al cap de gairebé 50 anys què havia passat. I es va trobar amb aquesta reacció en forma de pregunta, segons ell mateix relata al llibre, per què ara? I l'explicació d'Alejandro Palomas és: no se'm va acudir que la societat preguntem així, defensant-nos del que ens agafa desprevinguts. I vaig ser maldestre, molt maldestre. A la meva edat i amb la meva experiència amb la premsa i amb la curiositat dels altres, hauria d'haver portat preparades les respostes a les 5 preguntes bàsiques que, sens dubte, m'havien de caure. Però em vaig equivocar. Vaig donar per fet que, explicant una veritat com la que havia decidit compartir, ningú no em demanaria que justifiqués el moment triat per fer-la pública. Doncs sí, i aquesta pregunta del per què ara és una constant que esquitxa el llibre d'incomprensió cap a una societat que és la que formem tots i que, siguem sincers, li costa assumir el que li estan explicant. És massa gros, una bola enorme que es fa difícil d'empassar. Tal com dedueix el mateix Alejandro Palomas, no agradem les víctimes, no són benvingudes, incomoda i violenta sentir-nos parlar dels horrors que als 5, 10 o 15 anys ens va tocar viure a mans d'homes i dones com els que ara ens escolten. És a dir, que els ferits no ho són per monstres sobrenaturals, sinó per persones de carn i ossos. I això fa pensar i glaça l'ànima de qui escolta i de qui se sent humà, és a dir, de tots nosaltres. Mentrestant, el nen, el ferit, com si no n'hi hagués prou, ha de tenir prou força per agafar-se el ferro roent que l'ha cremat i practicar el que el psicòleg Boris Cyrulnik, fugit quan era un nen de les mans dels nazis, va explicar. El ferit ha de modificar el seu passat per fer-lo suportable i donar-li una coherència que no té la realitat. Aquesta representació torçada que barreja els records precisos amb les reorganitzacions fantasmagòriques posseeix un important efecte de resiliència. No només els agressors deixen de ser totpoderosos, sinó que el nen víctima es transforma en heroi secret. És clar que aquest heroisme té un preu i no és gens insignificant. Avui en parlem a l'Ofici de Viure.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
El meu nom és Ariadna Vilà Castelló, sóc psicòloga especialitzada en violències masclistes i emergències psicològiques. Actualment sóc membre de la Junta de Govern del Col·legi de Psicologia i estic treballant en diverses entitats en l'àmbit de la psicologia i l'acció social, amb temes de perspectiva de gènere, violències masclistes i sempre des d'una mirada intercultural i interseccional. Els abusos sexuals sempre han estat una lacra en la nostra història, una lacra que el patriarcat, no, a través d'aquest silenci, d'aquesta esfera privada, a través d'aquest ordre social que no es pot trencar, han permès, no, que moltes víctimes hagin estat silenciades. I això ha comportat que en l'etapa de l'adultesa moltes de les persones que han patit aquest abús hagin patit unes conseqüències d'un alt nivell psicològic de la culpa, de la vergonya, d'hostilitat, d'episodis d'ansietat, de depressió, no? De temptatives de suïcidi o pensaments suïcidis, i també hi ha conseqüències sexuals, no? De com aquests infants i aquestes adolescents que han patit aquests abusos han crescut amb un desconeixement total de la sexualitat, amb problemes d'identitat sexual. Per tant, un dels grans reptes que tenim en la societat, però de donar a conèixer dades, de parlar del tema, de realment no mirar cap a un altre costat, no? Perquè fins ara crec que un gran aliat del patriarcat ha sigut aquest mirar cap a un altre costat, no? De que no està passant a la família, no està passant en el nostre món, perquè és molt colpidor veure com els infants i els adolescents puguin haver patit abusos sexuals, no? I ha d'haver-hi, sobretot, un reconeixement a la víctima i mai jutjar-les. L'abusador ha tingut el gran poder del secret, d'aquest secret de que no es pot parlar, no es pot dir, no? Viure amb aquest terror, amb aquesta por, amb aquesta pressió. En el moment de la infància i de l'adolescència, el que fa és trencar moltes vides, no? Tenim el gran repte de formar els agents socials, formar les escoles, formar fins i tot els professionals, no?, que estem en l'àmbit de saber cada vegada més com ho podem fer i sobretot fer prevenció i sobretot derivar a serveis especialitzats, que actualment hi ha entitats fantàstiques que ho estan fent i que penso que anem per molt bon camí, però que hem de continuar seguint perquè això realment es pugui erradicar del tot.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Viure després de patir abusos, amb Elisa Mitjola, psicoterapeuta especialitzada en violència i vocal de la Junta de Govern del Col·legi de Psicologia de Catalunya. Benvinguda, Elisa.
Gràcies
per ser amb nosaltres. Alejandro Palomas, benvingut, ben retrobat.
Hola, gràcies.
Com estàs, Alejandro, després d'haver escrit el llibre i aquests dies de promoció?
Estic cansat, però estic bé. Estic molt animat, molt feliç, perquè estic fent una tasca que a mi m'agrada moltíssim, que és... Estic pensant en mi mateix i també estic pensant en molta gent. I això és molt gran.
I al mateix temps, també suposo, Alejandro, que et sents, ja fa temps, no només ara, molt estimat.
Tinc un problema amb això. I això és el problema, això és el punt número 1. Jo mai no em crec que sigui estimat. Jo no sé ser estimat. Aquest és el problema número 1. Has fet Diana.
Caram. Bé, doncs aquí que efectivament hi ha un treball a fer també, m'imagino, no? Encara... No sé si el vols fer també, no? Però vull dir que...
Ho estic fent, no?
Hi ha un camí per recórrer.
Però això és el que és, i jo soc molt clar, i tinc un problema. Jo tinc una amiga que té una expressió que és molt estranya, perquè gramaticalment no és correcta, que diu, jo no sé que m'estimin. I això és el que jo he sentit sempre, que jo no sé que m'estimin, jo no sé com és sentir-te estimat, perquè no me'n fio. Aquest és el meu problema, que no te n'enfies.
D'entrada, Alejandro... No sé, estimació, però sí tot el nostre afecte, des d'aquí, des de l'Ofici de Viure, ho sé,
i sé que és empíricament demostrable, però hi ha un problema de... Hi ha una, com una pantalla. Jo visc amb una espècie de vidre que em protegeix de l'exterior i que també em separa de l'exterior. Aquest és la doble via.
La nostra psicòloga, l'estudi, l'Elisa, assenteix amb el cap, volguem dir que... Ja. Bé, no? Entens també el que passa, no?
I tant. Alejandro, és que t'expliques molt bé, no? A vegades trobar persones que posin aquelles paraules a sentiments que són tan complexos és difícil, no? I crec que ho fas meravellosament bé. Perquè realment quan un viu situacions de violència en entorns d'intimitat i sobretot en un moment de la vida en què és tan fràgil com és la infantesa, no? Es produeix aquest trencament amb aquesta sensació de sentir-se protegit, no? De sentir-se estimat i alhora de poder estimar. I el temps verbal que ha utilitzat l'Alejandro és meravellós perquè realment és així. El trauma emocional que es genera, sobretot en etapes primerenques, té una particularitat, i és que és atemporal. Es queda intacte, no? Uh-huh. I nosaltres creixem, avancem, passen els anys, ens fem adults, però aquella sensació, moltes vegades, es queda tan intacta com la del primer dia. I aquesta manca, no, de sentit gramatical... té tot el sentit a nivell traumàtic i psicològic, no? Per això li dic a Alejandro que ho explica meravellosament bé.
Parlem del dia en què vas decidir parlar, Alejandro. Aquell dia vaig aprendre, escrius a Això no es diu, que qualsevol informació, fins i tot la confessió més íntima i dolorosa, ha d'estar justificada al mil·límetre, que fins i tot un gest tan difícil, aquest obrir-se en canal davant del món per denunciar que ningú no hauria d'haver patit mai, s'ha de fer amb una xarxa sota per no caure sobre l'asfalt. I també vaig entendre que potser es tracta precisament d'un dels motius pels quals la gent, la gran majoria d'homes i dones que han patit violència sexual durant la infància o adolescència, no ho expliquen mai. Vas caure sobre l'asfalt, Alejandro?
Hosti, mira, és curiós que em diguis això, perquè no sé si hauria de dir això, però ahir estava fent teràpia i des que vaig parlar, des del gener, tinc la sensació, estic molt confós. I estic molt confós perquè durant 54 anys o durant 45 anys he estat visquent en un castell i amb una muralla, no? Defensant-me del món. I ara, de sobte, em trobo al mig del carrer i estic despullat. I no em sé trobar, no sé on estic ara mateix. Tothom em diu, t'has alliberat? No m'he alliberat. Ara estic com despullat a la plaça Catalunya i no sé quin és el meu lloc al món. Això és molt complicat. Ara mateix per mi és molt complicat. I entenc que això és el que... tots els que hem patit abusos, no tots, hi ha moltes circumstàncies i molts tipus d'abusos i d'edats, etc. Però quan tu ho dius, ja no hi ha marxa enrere. I això és molt complicat, perquè has de tenir la teva història molt, molt ben lligada, perquè seràs qüestionat molts cops, i sobretot si ho fas en un àmbit jurídic, legal, etc. Et qüestionaran moltíssim. I això és terrible, perquè només dir-ho i només reconèixer-ho davant de tothom ja és un qüestionament, un prequestionament per tu. I s'ha de fer en un àmbit molt protegit i molt, molt amic. És molt difícil.
Què en penses, Elisa, del que estàs sentint?
Doncs que Alejandro parla d'un... Ha parlat de moltes coses, eh?
Sí.
Sí, però perfectament lligades. Ha començat parlant d'un castell i ha començat parlant d'una sensació de sentir-se despullat, no? Uh-huh. I això va molt lligat a uns mecanismes que són mecanismes defensius, biològics, que tenim totes les persones i que són els mecanismes estrelles dels infants. Perquè realment, si mirem d'una forma franca, els infants són molt vulnerables a qualsevol perill del voltant, no? I especialment a qualsevol perill d'un adult. Quan els infants viuen situacions traumàtiques, com és abusos sexuals, violència de tota mena, un dels mecanismes estrelles és precisament un que es diu dissociació, que és una desconnexió emocional, però també en altres àmbits, principalment emocional, que el que ens permet és com quedar-nos cristal·litzats, no? Quedar-nos, que hi hagi aquesta part tan traumàtica que quedi adormida d'una manera que ens permeti seguir caminant, seguir vivint, seguir relacionant-nos amb els altres, i genera amb tot aquest trauma i aquest dolor una espècie de muralla, que és de la que parla l'Alejandro, no? I és una muralla que la tenim molt, molt endins, i que encara que passin els anys, en el moment de trencar-la, estem trencant un mecanisme defensiu psicològic que ens ha ajudat, que ens ha servit, que és natural, que si no l'haguéssim tingut, possiblement aquell nen, no, emocionalment s'hagués trencat encara més. I que, per tant, quan verbalitzem, no, i en certa manera posem a sobre la taula que aquest mecanisme, no, i artificialment el trenquem i obrim al món el que ens ha passat, aquesta sensació de vulnerabilitat és la que ens fa sentir despullats. El que la societat ha d'aprendre és que això és una realitat. I això és el que senten les víctimes i les persones que han viscut aquestes situacions. I que moltes vegades la societat dona unes respostes que no són del tot adequades o que no acompanyen sanament en la reparació d'aquestes vulnerabilitats. ell parlava de com actua el sistema judicial, no? Que al final tots anem a parar a que aquella és la resposta social que ha de protegir a les víctimes. Però precisament tenim un sistema judicial que és un sistema garantista, no?, que requereix que la víctima expliqui els fets, s'exposi d'una manera particular, en la que si no hi ha suficients proves no es pot condemnar. És a dir, no acompanya la víctima cap a la reparació. Aquest no és el paper del sistema penal. El sistema penal és el de recol·lectar proves per condemnar una persona. I normalment les víctimes aquí simplement tenen un paper de testimoni, un paper de prova. I això a vegades genera, a vegades no, moltíssimes vegades o gairebé sempre, genera un qüestionament en la víctima. He intentat recollir una mica les paraules d'Alejandro, però jo crec que, no, des d'una mirada més professional aniríem per aquí.
I a part, tu, Alejandro, dius, ara entenc aquell silenci perquè quan expliques el que jo he explicat toques moltes ferides i moltes pors i sobretot moltes veritats enquistades. Per tant, fins a quin punt, Alejandro, creus que la reacció social fins ara és una reacció lògica?
Jo vull dir una cosa abans de contestar-te. I és que això que hem parlat ara, jo diria, jo ho expressaria d'aquesta manera, perquè ens entenguin.
Molt bé.
I és que als 8 anys, quan jo vaig patir abusos sexuals i violació, jo vaig fer una dissociació. Va seguir vivint l'Alejandro de 8 anys, però va aparèixer un altre Alejandro. És a dir, hi havia un Alejandro que patia i es va crear un altre Alejandro que cuidava d'aquest Alejandro que patia i que li explicava i que el tranquil·litzava i que li explicava el que estava passant. Aquest Alejandro cuidador es va fer gran, però l'altre es va quedar allà. I jo visc, jo soc dos Alejandros, el nen de 8 anys que es va quedar allà i aquest Alejandro cuidador que s'ha construït per protegir aquell nen. Això és el que passa, perquè la gent ens entengui. Crec que ho estic dient bé. Si no ho estic dient bé, em corregeixes.
Val? Ho estàs dient meravellosament bé. Això en psicologia se li diu la teoria del trauma complex, però ho acaba de dibuixar d'una manera que jo crec que ha fet una imatge, no?, senzillíssima d'una cosa que, no?, que és molt complexa. Ho has fet fantàsticament.
Va, Alejandro, sí. Podries també ser psicòleg, eh? De fet, ja fa temps que et volíem convidar a l'Ofici de Viure. Hem aprofitat ara la vinentesa del llibre, això no es diu, però em sembla que podries venir molt sovint al programa, eh?
Bé, és que he estat molt de temps fent teràpia i sóc molt observador, com totes les víctimes que ens defensem, som molt observadores, no? La pregunta que em feies, o el comentari, la introducció que em feies de la visió social,
sí,
de com la societat ha entomat això, som molestos. Nosaltres som testimonis molt molestos. Per què? Perquè l'abús sexual a l'infantesa, a l'infància, forma part de nosaltres. En el meu cas, és més fàcil d'entomar perquè vaig patir abusos sexuals a mans d'un home que no formava part de la meva família. I això s'entén i això és més acceptable perquè el culpable és fora de la família. Però normalment no és així. Normalment, el percentatge de casos d'abús sexual en la família és altíssim, és la majoria. I això vol dir que som nosaltres qui estem fent això. És a dir, estan entre nosaltres i potser és el nostre company de feina, potser és el nostre pare amb el nostre fill. I això ja és més difícil. Quan estem implicats nosaltres, això ja és perquè ens estan qüestionant a nosaltres com a societat. I això és molt més complicat perquè això ja pica.
El germà L era una persona de conviccions fortament cristianes, teòricament, i, com dius tu, molt popular entre els nois que t'envoltaven. Què et sembla que devia passar-li pel cap, o què li pot passar pel cap a una persona així per fer el que va fer?
Jo et diré el que jo penso, vale? Jo et diré la meva experiència. Jo no tinc rancor. I per què no tinc rancor? Perquè com sóc, condemno els fets, però jo no sé qui era aquest home. És a dir, jo no coneixia aquest home, no coneixia qui hi ha dintre d'aquest home i quina ha estat la seva infantesa, quina ha estat la seva adolescència, quina ha estat la seva educació, com eren els seus pares, com s'ha format. I, per tant, no conec el personatge. El meu personatge no el conec. I, per tant, no tinc sentiments envers ell. No sé què pensar ni què sentir. Però això, aquesta part, crec que això és part de la resposta de la psicòloga.
Sí, m'ha passat la pilota en una de les preguntes més complicades.
Sí, ho sé, ho sé, per això te la passo.
Gràcies. Realment, és difícil. És difícil perquè, per un costat, no existeix un perfil d'agressor sexual infantil. No hi és. Si portem 50 anys estudiant des de la psicologia forense i des de la criminologia amb molts estudis específics en centres penitenciaris, amb mostra molt, molt concreta, quin és el perfil, i és tan sumament heterogeni que al final la conclusió criminològica és que hi ha una sèrie de factors que s'anomenen de risc que poden propiciar que aquestes persones abusin dels infants. I entre aquests factors pot ser dificultats, no?, a nivell intel·lectual, problemes de trauma en la infantesa, que hagin estat víctimes d'abús sexuals, etc, 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 etc. Però aquesta és una part de la pregunta de les víctimes, no?, que és molt important, el per què va fer allò aquella persona. Després de, potser, de la de per què a mi, no? Però per què va fer allò aquella persona. Alejandro ha fet un raonament que a mi m'ha semblat que era molt coherent, i és: no ho sé i em quedo aquí. Mm-hmm. Moltes víctimes es passen anys buscant aquesta resposta, i molts psicòlegs a vegades no els hi podem donar aquesta resposta. Però, sigui el que sigui, el que sí els podem dir és que, sigui per la raó que sigui, el factor de risc que hagi pogut traspassar aquesta persona, allò que ha fet no ho hauria d'haver fet, no? I en la majoria dels casos, els abusadors tenen la capacitat de no haver-ho fet. Són molt pocs aquells que moralment no saben que allò està malament o que no saben que està fent mal a la víctima. Són molt pocs aquests casos. Casos en què no hi ha consciència, no? algun trastorn psicopatològic molt, molt, molt rar. Però en la majoria, sí. I aquest és el punt on podem treballar, no? Que aquella persona, sigui per la raó que sigui, ha fet una cosa que estava mal feta. I que, sobretot, tu no en tens la culpa, sinó que n'és ell el responsable.
Per tant, estem parlant també d'un perfil, per dir-ho així, que no necessàriament pateix un trastorn o una malaltia mental.
En absolut. En absolut. I que moltes vegades volem justificar actes de maldat, no?, actes de violència, sota el paràmetre de la malaltia mental. I no té res a veure una cosa amb l'altra.
Clar, és que és esfereïdor. Mm-hmm. Tot plegat, eh? M'agradaria, abans de continuar, Alejandro, per si després no tenim temps, molt ben entès que un llibre, com sempre diem en aquest programa, no es pot resumir en poques paraules. Si es pogués resumir en poques paraules, el teu llibre, Alejandro, no valdria la pena haver-lo escrit. Un llibre és per ser llegit, en aquest cas Això no es diu. Com tu has fet, ja ens has donat força pistes, no? Però com tu has fet durant tots aquests anys, com per tirar endavant?
Com ho he fet? Hòstia, això sí que és una bona pregunta. Això és la pregunta del milió. Doncs amb teràpia.
Escrivint, que era, també.
Escrivint, llegint, anant a teràpia un cop per setmana.
Ho dic perquè també tu escrius pàgina 190. Vaig pensar llevar-me la vida en aquell intent, assegut al meu menjador buit, envoltat d'unes quantes caixes, malalt i amb més passat que futur. Continuar em semblava una quimera i també un malson, i no només per mi, sinó també per la família. Insistir en la vida era una mala opció, la menys dramàtica. Només faig aquest incís.
Sí, jo he tingut molts intents mentals de llevar-me la vida, però no ho he fet mai i mai no ho he portat a terme, no ho he dut a terme per moltes raons, i una d'elles és que sóc un nen molt curiós, tinc aquesta curiositat infantil, tinc altres factors també que ajuden o no, tinc altes capacitats i sóc com un nen que necessita estímuls constants i puc estar sol, m'encanta estar sol, i vaig tenir una mare que era molt especial, també he de dir això. Vaig trobar una persona que m'ha salvat sempre, que sempre ha vetllat per mi, sempre, per la meva... perquè no... és que no, és tan complex això, perquè continuïs visquent. He parlat amb ella molts cops de la mort, de morir, de l'amor d'ella, de la meva mort. Hem treballat junts molt, molt, moltíssim. Hi ha hagut un treball bestial. I per continuar viu. Per mi ha estat un esforç i ha estat un treball. Aquest ha estat el treball més important de la meva vida. Continuar volent viure.
I com expliques pàgina 38 pel que fa al fet d'escriure, dius: escriure és, en el meu cas, una forma de no patir. Quan escric, creo mons en què tracto el dolor des de fora com si no em pertanyés. Em vesteixo de cirurgià per ensenyar-lo, extirpar-lo i cauteritzar les ferides de les persones que poblen les meves novel·les. No sé fins a quin punt... Sí, digues, Alejandro.
Sí. No, sí, és així, però aquest estem parlant de la dissociació. Hi ha un Alejandro que escriu i que viu dintre de les seves novel·les, que crea aquests mons que són mons segurs i són refugis meravellosos, però no només per mi, sinó per tothom, perquè tothom s'hi troba com tan a gust perquè no hi ha perills. Les meves novel·les, el secret de les meves novel·les és que no hi ha perill. I ja me n'ocupo jo de que no hi hagi cap perill i de que sigui un mons, universos o planetes segurs, totalment segurs. I això m'ha ajudat molt a viure, moltíssim, perquè jo em divideixo entre l'Alejandro d'aquí, d'aquest pla de la realitat, i l'Alejandro del pla de la realitat, que és la ficció. I sóc molt feliç. Quan escric, sóc feliç perquè sóc lliure. És que l'única cosa que val la pena la meva vida és quan sóc lliure. I això ve amb un cognom que és: ets lliure de què, no? Fins ara he estat lliure de... o he estat intentant ser lliure de tota aquella foscor. Que jo tampoc sabia que tota aquella foscor venia d'allà. És que això és el que és increïble. És que quan jo vaig sortir i vaig declarar públicament... tot això dels abusos i de la violació, etc. Al febrer, jo creia que això havia estat una part tancada de la meva vida, com una part que ja estava superada, i que una càpsula tancada i que formava part del meu passat. I quan ho vaig dir i vaig començar a rebre preguntes i entrevistes, em vaig adonar que tot el que sóc ara forma part d'allò, que sóc part d'allò, que totes les meves pors, si estic connectat amb petits fils, molt fins, però fils, que van cap a aquell Alejandro de 8 anys. Tot la forma de viure el sexe, la forma de viure la intimitat, la forma de viure les meves novel·les, la creativitat, la sexualitat, tot això ve d'allà. I és brutal, perquè jo no n'era conscient que hi havia un Alejandro previ als 8 anys. Un nen que era molt feliç, i jo no me'n recordava d'aquest Alejandro.
Elisa.
Sí. No, és que estic meravellada amb l'Alejandro. Precisament parla de la dissociació, no? I jo crec que potser li hem de donar un espai perquè se'l mereix. La dissociació és aquell mecanisme que principalment tenen els nens, que serveix per defensar-se dels monstres que ens envolten, no? I per defensar-se d'aquests monstres, la ment el que fa és desconnectar-se. I es pot desconnectar de moltes maneres. Es pot desconnectar emocionalment, i això fa que a vegades tinguis la sensació de que hi hagi persones que relatin coses que són molt doloroses sense cap tipus d'emoció, no? Que amb una emoció discordant, o fins i tot pot ser una dissociació amnèsica, que hi hagin nens que no recordin, no? O que ho hagin enterrat d'una manera tan profunda dins del seu passat i que segueixin vivint sense tenir-ne gairebé consciència. O una dissociació personal, no? D'identitat, de separar-se, aquests dos Alejandros dels quals parla i que explica molt bé, no? I que moltes vegades aquests mecanismes serveixen per sobreviure. És que això ho hem de tenir molt clar. És que són mecanismes que en un moment donat la nostra ment imposa per poder sobreviure a fets terrorífics. Què passa? Que quan ens allunyem, no?, i creixem, i encara que ens semblin que han passat dècades, és tan fàcil reconnectar emocionalment per qualsevol estímul del nostre present, una vivència, un olor, fins i tot estímuls sensorials, un record, algú que ho hagi dit i que això ens connecti d'una forma inconscient amb allò i que ho faci d'una forma extremadament potent, que ens col·loqui en aquell lloc emocionalment, no? Perquè hem de tenir molt clar que les víctimes no recorden fets traumàtics, sinó que els reviuen. I quan l'Alejandro parlava de tots aquells factors que l'han ajudat a viure, tots aquells factors reparadors, com són el fet de tenir altes capacitats, de tenir curiositat, de tenir coses per les quals viure's, relacions personals com la de la seva mare, que són fortes i que reparen, ajuden, no?, que quan aquesta connexió traumàtica es produeix i ens sentim vulnerables, també ajuden a reconstruir cap a un futur.
Aquest reviure és en present, com si diguéssim, Elisa?
És en present. És en present. Perquè el trauma no té temps. És totalment atemporal. I les reaccions, les sensacions, les emocions, les pors que ens aboquen són presents. Per això moltes vegades hi ha parts infantils que, no, que renacen, que, no, que ressorgeixen i que no entenem ben bé per què. Hi ha reaccions a vegades com molt hiperactivades i que fins i tot la gent del voltant s'espanta, no? Quan tu de sobte connectes amb allò que t'ha passat i et comences a posar com molt agressiu, molt irascible, no? Fins i tot comences a estar emocionalment com molt desbordat, com un nen, com aquell nen que no va poder superar aquella situació i que la va haver de desconnectar, dissociar. I això passa moltes vegades quan reconnectem, encara que hagin passat anys, amb aquelles vivències.
Clar, o sigui, que Alejandro, t'has sentit, suposo, de vegades escrivint també en temps verbal present.
Jo crec que sempre escric en present. Després faig com una... vaig enrere, vaig cap endavant i faig com un planeta temporal, però... sempre estic al present i sempre ho estic, jo sempre dic que escric en temps real, les meves novel·les són en temps real, però això és brutal el que ell ha dit, perquè jo he estat sempre una persona molt cataclísmica. Jo sempre he dit que jo era molt cataclísmic, de coses molt petites de sobte em superaven i era com un nen petit, he estat com un nen petit i la gent no ho entenia, això. És molt difícil entendre això, però quan tu vius, crec que et moriràs. Creus que et moriràs. I són coses que et connecten amb allò directament. I és molt complicat. I per això, per mi era important escriure el llibre, perquè crec que hi ha totes aquestes persones que han patit això. El llibre no és tant per aquestes persones, no és tant per ells, sinó per la gent que els envolta. És a dir, germans, germanes, parelles, sobretot. Perquè, clar, quan tu comparteixes llit, comparteixes sexualitat, has de saber això, has de saber que la persona amb qui estàs ha patit això, perquè per mi i la meva experiència és que és molt difícil tenir una vida sexual plena, i quan dic plena dic deixar-se caure i deixar-se emportar pel plaer quan estàs fent el que has de fer, perquè no hi ets del tot. no hi ets. Estàs, jo em dissocio un altre cop i estic a sobre, veient-me i veient-nos. I clar, es converteix en una lliçó d'anatomia. No, és molt, molt difícil. I això una parella ho ha de saber.
Pàgina 285. Els meus personatges no tenen una vida sexual explícita. Cap lector no trobarà mai una escena de contacte físic més enllà de les abraçades o de les mostres d'afecte en família entre personatges. No n'hi ha. La meva campana de vidre inclou les persones, els personatges que habiten en el meu món. No hi ha enamoraments, només l'amor que queda d'enamoraments ja viscuts. La passió que viu qui habita les meves novel·les és la passió per la vida, per sortir-se'n i per ser més veritable amb ell mateix. Però no passen mai per una relació física amb qui la pugui fer servir per fer-los mal. No hi ha sexe perquè no he estat capaç de donar als meus personatges la capacitat de gaudi net i lliure que jo no he pogut tenir. No sé com es fa, no vull que ho pateixin. Bé, la pregunta periodística, Elisa, obligada és, se supera?
Sí, i és la gran pregunta, sí, es supera. Les vivències traumàtiques amb tractament psicològic especialitzat es superen. I no només es superen en l'esfera sexual, no? Que en aquests casos, precisament com que estem parlant d'abusos sexuals a la infantesa, cada vegada que, òbviament, hi ha una connexió en la intimitat, en la sexualitat, és una porta oberta al trauma d'una forma totalment explícita, no? I que és fàcil que les persones es dissociïn en aquests moments, perquè la dissociació és un mecanisme que si s'ha empleat una vegada és fàcil que s'ampliï en un futur i de forma reiterada perquè és el meu mecanisme de protecció. La teràpia, precisament, treballa el fet de canviar aquests mecanismes, no? I de poder-ho fer des d'una mirada adulta, des d'un lloc segur, no? I no des d'aquell nen que en aquell moment va tenir tantíssima por que va haver de desconnectar-se. I moltes vegades ajudem els adults a fer una mirada enrere i a reconciliar-se amb aquell nen que tenen a dins, que està patint i patint i patint, i que precisament quan tenim relacions sexuals i la violència és d'esfera sexual, entrem d'una forma directa a tocar aquell patiment, no? Precisament la teràpia acompanya a treballar això i molts altres aspectes, no?, que rodegen els abusos sexuals, la vergonya, la culpa, el tabú, el ressignificar el plaer, ressignificar l'amor, ressignificar la confiança, no?, l'estimar, que abans deia, al principi deia l'Alejandro, no sé si m'estima, no sé estimar, no sé què és, no... Això és la base primordial, perquè al final els abusos sexuals es trenquen les relacions personals i s'han de recuperar a través de les relacions personals. Així és com es curen. I la teràpia, precisament, és una relació personal i professional reparadora i que ajuda i acompanya aquelles persones que viuen situacions molt dures.
Alejandro, vols afegir-hi alguna cosa?
No, ja ho he dit tot. Estava pensant que jo crec que hi ha una paraula que és fonamental en tot això i és el vincle. Sentir que tens un vincle amb la vida i sentir de quina forma et vincules amb l'altre i amb tu mateix, no? I s'ha de reparar el vincle. I jo porto tota la vida intentant sentir-me vinculat a la resta del món. No ho aconsegueixo, realment no ho he aconseguit, perquè no sé per què, però sí que ho he aconseguit parcialment, però no ho he aconseguit del tot, ni molt menys. I també he de dir que per mi estic com... em sento còmode en aquest aspecte, no? Ja sé que sentir-te còmode no... també és perquè tinc por i estic acostumat a fer-ho així, no? Per sobreviure, com ella, com l'Elisa ha dit. Perquè és que jo m'he ocupat de sobreviure i això m'he donat també... Per què ho dic? Perquè durant tants anys de teràpia jo només he parlat d'això un cop i porto 40 anys de teràpia i només ho he dit un cop. Tota la resta he estat ocupat anar traient aquestes capes de la ceba, no? Una rere l'altra, però per sobreviure, no per tractar la... per sobreviure el dia a dia. Perquè per mi viure era molt, molt, molt difícil. Era... No, és que estic molt cansat. I una de les coses importants també aquí és que el cos parla. I això voldria dir-ho. Jo he estat una persona molt malaltís. Jo he estat molt malaltís. I he tingut moltes malalties precisament per això. Des que vaig començar a treballar això realment a fons, sóc un tio molt sa. No tinc aquestes malalties.
Que bé. Que bé, me n'alegro molt, Alejandro. Jo havia entès, mal entès, que és clar que feies teràpia precisament per aquest motiu, no? I ara ho acabes de desmentir.
No. Jo feia teràpia perquè... Jo ja feia teràpia abans dels abusos. Jo era un nen molt, molt... Estava patint assetjament, però jo no sabia que era assetjament. I això va ser arrel del canvi d'escola. Jo anava a Barcelona, a una escola molt petita, al Santa Clara, i em van canviar la Salle de Premià. I clar, va ser passar de 6 nens per classe mixta, l'escola, a 40 nens només, en un entorn que era com del... era molt, 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 molt tenebrós. I aquí em vaig trencar. Aquí va ser el primer cop que em vaig trencar. I aquí vaig començar a anar a teràpia. En un moment, allò era anys on ningú no anava a teràpia. Ningú no portava els seus fills a teràpia. Estem parlant dels anys 73, 70... Jo recordo que nosaltres anàvem a teràpia amb la mare i dèiem que anàvem a l'oculista. No podíem dir que anàvem a teràpia perquè allò era com vergonya absoluta.
Per sort, estan canviant les coses, Elisa, també, i el panorama després de la pandèmia doncs és un altre, perquè està aflorant, bé, tot un seguit, ho comentàvem abans a micròfon tancat, no? S'està parlant més que mai de trastorns i malalties mentals, els mitjans de comunicació estem parlant, per exemple, del suïcidi, cosa que abans no fèiem, de com prevenir-lo. Què en penses d'aquest escenari que hi ha ara i també de la contribució que hi està fent l'Alejandro, en aquest cas amb el seu llibre?
Aquesta és la part bona de les parts dolentes, no? De les coses dolentes que passen, que es posen sobre la taula certes necessitats i es trenquen tabús, es trenquen pors i comencen a néixer totes aquestes necessitats que hi eren abans, no? Però que ara es poden dir i realment és molt gratificant pel món de la psicologia perquè tenim les eines per treballar, per ajudar, no? I per fer que les persones es sentin millor, que superin diversos problemes, no només a nivell de salut mental, però també quotidians del seu dia a dia. I aquestes eines existeixen. I el fet de que se'n pugui parlar, el fet de que se'n visibilitzi, és una cosa gratificant, perquè al final contribuïm en salut i contribuïm en viure i no en sobreviure, no? Com deia l'Alejandro, i en viure des de la plenitud, des de la consciència i des del sentir-se bé, perquè això és una realitat que les persones poden aconseguir, no? I que moltes vegades ens callem per vergonya o per molts motius, i que és un dret que tothom hauria de poder accedir, no? El de poder tenir un psicòleg, una psicòloga, el de poder tenir un professional de la salut mental que estigui al seu costat quan ho necessiti.
Alejandro, ens queden 2 minuts, ho hem de deixar aquí. Per tant, l'última intervenció és per tu, a partir del que t'inspiri l'últim comentari de l'Elisa Mitjola.
Jo només vull dir una cosa, que jo a partir de que he sortit i he dit i he fet públic això, dues coses. Una, he rebut més de 500 missatges de persones de totes les edats, homes i dones que han patit abusos i que no ho han dit i que no saben què fer amb això. I dos, jo fins ara m'he adonat que he estat supervivent. I a partir d'ara és com si comencés a viure. I per això, i a partir d'aquí, animo a tothom, encara que sembli difícil, a verbalitzar-lo. Encara que sigui mirant-se al mirall. Aquest és el primer pas. Has d'anar al mirall i dir, jo he patit això. És veritat, no m'ho estic inventant, no estic boig. Això és el primer pas.
Utilitzes el terme supervivent, eh? No sí. Utilitzes el terme víctima? Ho dic perquè no. Nosaltres acostumem a utilitzar més víctima i, en canvi, hi ha altres països, no?, com els Estats Units, Elisa, que són supervivents.
I aquí també haurien de ser supervivents. Per una qüestió de connotació social, no?, del què ens ve al cap quan pensem en un supervivent, en algú fort, en algú que tira endavant, en algú que pot amb les coses, no? Perquè és que realment, jo després de treballar en els últims 10 anys amb persones que han patit situacions de violència, és que no poden tenir més que admiració a nivell personal i professional, perquè et dones compte que les persones són més fortes, més resilients del que sembla i del que elles creuen, no? I que això és un camí que jo crec que tots hem de seguir cap a aquesta línia, de reconèixer-los aquesta força que sembla que aquests fets, no?, que la violència sembla que els hi treu i que no hauria de ser així.
Elisa Mitjola, psicoterapeuta, gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure. Alejandro Palomas, que acabi d'anar molt bé la gira de promoció de Això no es diu, el teu darrer llibre que has presentat avui a l'Ofici de Viure. Gràcies i una forta abraçada.
Gràcies.
Gràcies.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Avui, Sergi Torres, benvingut. Sergi, parlant-nos de l'obertura mental.
Sí, per mi és un dels gestos que podem fer més sans que existeixen. Per exemple, ara estava veient que hi ha un pintor en Llimós, no sé si el coneixes. Em sembla fantàstica la seva obra, i ell ja arriba un moment a la seva vida on té una experiència i a través d'aquesta experiència li canvia la vida i, per tant, la seva obra també. Es dedica a dibuixar uns éssers que ell narra que s'hi va trobar, i quan veiem situacions viscudes per altres persones que qüestionen la nostra manera de veure, la nostra manera d'entendre el món, solem no creure'ns-ho. Solem pensar, per seguretat mental, a més, que allò que està succeint no és veritat. Per tant, si jo m'obro, podré escoltar l'experiència d'una altra persona. Aquí no estem parlant de creure'ns-ho tot. Apertura mental no significa creure sense filtre. Apertura mental significa obrir-nos al món de les possibilitats. I per la nostra ment humana, viure en el món de les possibilitats és molt sa, perquè ens permet descobrir en nosaltres mateixos possibilitats que inclús de nosaltres no coneixem.
Però i si ens obrim i fem l'esforç, no?, d'obrir-nos mentalment al que sigui, però continuem notant resistències dins nostre i dius, és que per molt que intento obrir-me mentalment, no puc.
Justament aquest és un exemple. Quan jo m'obro, o dic que m'obro i sento aquesta resistència, vol dir que no m'estic obrint. Vol dir que he utilitzat el concepte o la idea d'obrir-me, però no m'he obert. Això és molt important, sobretot en el món, anem a dir, no m'agrada l'expressió, però l'utilitzaré, del creixement espiritual, de l'autoindagació. És molt, molt, molt fàcil caure en el concepte i pensar que jo ho sé o ho tinc integrat perquè tinc el concepte. Per tant, si jo m'obro mentalment i em dono compte que hi ha una resistència, és perquè no ho he fet. Per tant, podré aprendre a obrir-me.
O sigui, és un aprenentatge també, no?
És un aprenentatge. L'apertura ens permet veure què poc oberts estem.
Això ja és molt, eh?
Això és molt, perquè, ostres, quantes vegades jo em sento friccionant amb una situació, amb una persona, inclús amb una emoció. A mi això em sembla de debò increïble, que jo senti una emoció i jo friccioni amb la meva pròpia emoció, és estrany, és com donar-me cops a la cara amb la meva pròpia mà. Doncs fem això perquè no estem oberts a l'experiència d'allò que està succeint d'aquella manera.
Sergi, moltes gràcies.
Gràcies,
Espa. Als oients i les oients també, moltes gràcies. Fins al proper Ofici de Viure.
see what it is that they despise. Dancing with the missing, they're dancing with the dead. They dance with the invisible ones, their anguish is unsaid. Dancing with their fathers, they're dancing with their sons. Dancing with their husbands, they dance alone.
Dancing with their fathers, dancing with their sons, dancing with